El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Les infeccions per VIH a Catalunya van repuntar el 2022 amb 460 nous casos, cosa que suposa una taxa de 5,9 casos per cada 100.000 habitants. Una dada que, segons el Departament de Salut, implica que els contagis s'estabilitzen. L'any anterior, segons dades de Salut, se n'havien registrat 431 amb una taxa de 6,6. Malgrat el lleuger augment, la tendència a 5 anys vista va clarament a la baixa, ja que els nous diagnòstics han caigut més d'un terç des dels 727 que es van detectar l'any 2017. La via de transmissió més habitual és la sexual, amb pràcticament 6 de cada 10 nous diagnòstics l'any passat, produïts entre homes que han tingut sexe amb altres homes. Tenint en compte els 9 casos del 2022, s'estima que a Catalunya hi ha 32.579 persones que conviuen amb el VIH i que la mitjana d'edat entre els infectats és de 37 anys. Ara és important destacar que gairebé el 98% dels pacients en tractament tenen una càrrega viral que és pràcticament indetectable. Són dades que s'han donat a conèixer en el marc de la commemoració avui del Dia Mundial de la Sida, una qüestió que volem abordar en detall conversant amb la doctora Marta Navarro, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Molt bon dia, doctora Navarro, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia a tothom.
Repassàvem les xifres a nivell català. Entenc que si les mirem a nivell sabadellenc, a nivell de l'Hospital de Sabadell, s'assemblen força, no?
Sí, la veritat és que sí. En el poder l'any 2021 van haver una mica menys de casos, que vam pensar també perquè hi havia un retard en el diagnòstic dels pacients en relació a la pandèmia, però si mirem així amb una mica de perspectiva, hem anat disminuint el nombre de casos de diagnosticats cada any des de l'any 2019 cap a ara. Ara aquest any hem tingut 18 pacients nous diagnòstics, que són pues, inferiors als que vam tenir, després que van ser 25. O sigui, no són molts, però és quants menys.
I com ho podríem explicar? És a dir, com podríem entendre aquesta situació?
Bueno, segurament hi ha diversos factors implicats. Per una banda, és veritat que des de l'any 2019 es van començar els programes de profilaxis preexposició, que són els programes de PrEP, que en el que les persones que saben que tenen algun risc d'agafar la infecció, ells demanen, no?, visita i reben un tractament antirretroviral que és clarament molt efectiu per prevenir la infecció per VIH. Això fa doncs, que almenys la gent que té aquesta consciència doncs, pugui prendre aquestes mesures. D'altra banda, també el fet de que la malaltia jo crec que doncs, té molt, bueno, no crec, té molt millor pronòstic doncs, que fa uns anys endarrere, la gent també poder perdre una miqueta la por de demanar la prova del VIH. S'està fent també, d'altra banda, molt treball en que els professionals sanitaris doncs, tinguem en compte indicadors claríssims de que pot haver-hi una infecció subjacent doncs, per demanar la prova també. Per tant, tot això, no? Penso que sumat, doncs, és el que fa que, mica en mica, doncs, el nombre de diagnòstics puguin anar disminuint.
Clar, però aquí hi ha una qüestió, no? Perquè repassàvem aquesta setmana passada, crec que era que sortien alguns mitjans, que, per exemple, les malalties de transmissió sexual, les ITS, estan creixent.
Sí.
Per tant, en un context en què les malalties de transmissió sexual creixen, que vol dir que es tenen relacions sexuals sense protecció, en la seva majoria, però el VIH baixa, també deu voler dir que aquesta feina que explicàvem ara del fet doncs, que moltes de les persones que tenen aquesta malaltia estiguen en una situació en què és pràcticament indetectable, pot dir, si em deixa fer servir una mica símil, que havíem parlat amb vostè molts cops parlant de Covid, que el virus circula poc.
Exacte, no? Però clar, és que el que és clau també és el fet de que la gent que ja sap que és VIH i està en tractament, aquests no transmeten la malaltia. Llavors, aquest és un col·lectiu que deixa de ser un risc per a la resta de la població. Això és superimportant doncs, tenir-ho en compte doncs, també per ajudar la gent que té infecció per VIH a fer caure aquest estigma, no?, de que ells ja no contagien a altres persones, poden fer vida completament normal. Aquest nombre de TS doncs és veritat que ve una mica de la relaxació que té la gent i la pèrdua de por a agafar doncs, el VIH. No? Saben que és una malaltia controlable, molta gent està fent la PrEP i és cert que això fa caure doncs, certes barreres que no haurien de caure tampoc.
Clar, perquè, per exemple, el Taulí, que s'ofereix aquesta PrEP, quantes se n'ofereixen? Quantes se n'han ofert?
Ara actualment doncs, vam portar al voltant de 400 persones.
Que habitualment venen a rebre aquesta PrEP?
Sí, sí, entre 300. Van entrant i sortint molt perquè ja sabeu que la PrEP no depèn del territori on visquis per poder-ne buscar-la. I això vol dir que, com que hi ha molts llocs saturats a Barcelona, doncs gent que no són de la nostra àrea venen temporalment a buscar a la PrEP al nostre hospital, ho segueixen durant uns mesos i després, quan tenen hora en un lloc més a la vora de casa seva, doncs canvien. Això fa que hi hagi molta entrada i sortida d'usuaris. Però sí, hem atès aquest any al voltant de les 400 persones.
I amb aquests usuaris es fa alguna mena de seguiment més enllà de donar la PrEP o com funciona?
Sí, i tant, i tant. Com que ja sabem doncs, que hi ha un augment del risc d'ETS, cada 4 mesos fem una analítica en què realment comprovem que no hi hagi hagut cap infectat. Des que estem fent el programa que va començar doncs, l'any 2021, just amb la pandèmia, doncs no hem tingut cap infecció, però també fem cada 4 mesos anàlisis d'ETS. És que això, malauradament, tal com comentaves, sí que veiem que arriba un 30% de la gent que està fent PrEP durant el tractament fa alguna ETS, una o més d'una.
Per tant, aquí segurament hi ha una qüestió també de conscienciació o de salut reproductiva i sexual, no? Que no acabem de fer del tot bé, no? Tampoc.
No, evidentment ens queda aquí molta feina per fer encara, no? De prendre consciència, el fet de fer aquests problemes de cribatge sí que segurament estem evidenciant més, no? A vegades malaltia oculta, però i el fet de tractar-les de manera, no? En quan ho detectem, doncs també talla aquesta cadena de transmissió. Però igualment és veritat que el CTS és cada 4 mesos evidencia una problemàtica que abans i era segurament la teníem encoberta.
Tornant al VIH, per tant, tenim aquesta fotografia. Clar, si volguéssim fer aquesta fotografia que estem fent avui a 2023, a 1 de desembre de 2023, si ens anéssim 10 anys enrere, tot plegat seria molt i molt diferent, no?
Bueno, fa 10 anys enrere ja començaven a canviar una mica les coses,
Doncs fem-la una mica més enrere, doctora, fem-la 20 anys enrere.
Vale, aquí ja estàvem. Aquí va ser quan jo aproximadament vaig començar a treballar amb els pacients amb infecció per VIH i jo tinc la sort de que vaig veure el gran canvi amb l'aparició dels antiretrovirals més potents dels que hi havia al començament, que van ser els inhibidors de la proteasa en aquell moment, que va ser el que va donar el punt d'inflexió de poder començar a controlar la malaltia. Mentre no controlàvem la malaltia, que això vull dir doncs deixar el virus indetectable, doncs les persones amb infecció anaven perdent mica en mica, no, les defenses i llavors sovint acabaven emmalaltint d'alguna malaltia doncs, en relació a això i al final doncs era la mort. Realment, amb el començament d'aquests tractaments combinats amb medicaments d'alta eficàcia, com van ser, ja dic, en aquell moment els diners de la proteasa, vam fer doncs, que la malaltia es parés, no? I això va ser, bueno, jo ho recordo com una cosa, o sigui, ho recordo com molt, molt present encara, el fet de poder dir a aquest senyor li canviarem el tractament i li posarem aquest i segurament les possibilitats de que vagi bé són moltes. I de fet, molts pacients que tenim ara són pacients heredats dels anys 80-90 doncs, que van sobreviure i que ara estan fent vida normal i estan en un bon nivell immunològic. A partir d'aquí, realment, els tractaments que han anat sortint posteriorment cada vegada han sigut més eficaços a l'hora de controlar el virus. I, per tant, ens ha conduït a l'escenari que tenim ara, doncs, que és el d'una malaltia que no sabem curar, per desgràcia, avui, a 2023, que encara no, la vida és molt llarga i segurament hi ha molts esforços de la ciència per intentar doncs buscar maneres de curar i erradicar el virus, però això encara ens queda lluny. Però el que sí que hi ha són medicaments molt efectius doncs, per aturar la malaltia, per controlar la transmissió, i ens posa en un escenari completament diferent.
Però diguéssim que allò que ens quedaria, allò més important que ens quedaria per, no sé si per descobrir o per aconseguir, seria això, seria curar-la definitivament, perquè aquell concepte de la vacuna de la qual s'havia parlat tant per estendre-la arreu del món encara seria important?
Sí, home, clar, i tant. Una vacuna preventiva estaria superbé, també. Una vacuna terapèutica s'estan fent molts esforços, però realment encara ens queda una mica lluny, això. I l'altra cosa que volia comentar, aprofitant que, no, que estic amb vosaltres, és la necessitat de millorar una cosa que crec que és que està en mans de tots, de millorar-la, i és que cada any hi ha un 30% de les persones que diagnostiquem, que les diagnostiquem molt tard, que les diagnostiquem amb defenses baixíssimes, igual que en els anys 80. Alguna vegada arriben tan tard que no ens dona temps quasi ni de començar el tractament ni de recuperar defenses i acaben morint d'alguna complicació relacionada amb el VIH. Llavors aquí jo crec que ens ha de caure, no? M'agradaria que la gent incorporés que la infecció per VIH, que és una malaltia tractable i que esdevé una malaltia crònica, que el fet de tenir-la pues segurament no farà que variï pràcticament en res la seva vida o en res, i que, per tant, si té alguna sospita de que hagi pogut tenir alguna situació de risc ara o fa temps, que demani la prova al seu metge. Si li fa vergonya anar al seu metge perquè pensa que, jo què sé, no, la gent tenim a vegades molts tabús al cap, doncs hi ha farmàcies, hi ha ONGs, com aquí Sabadell Actua Vallès, fan la prova de manera gratuïta. Si surt positiu, doncs ens hi posem i les coses, no, podem controlar aquesta malaltia perfectament. Per tant, animo a la gent a fer-se corresponsable de la seva salut, i si té, doncs, bueno, anar a fer-se alguna prova de VIH de tant en tant, igual que es demana a vegades el colesterol o la funció renal o hepàtica.
Precisament això li volia preguntar, doctora, si és tan important i està passant tant, per què no ho incorporem amb les analítiques de control?
Sí, és una cosa que fa molts anys que es diu, però acaba tenint algunes barreres legals. Ja dic, els metges també tenim molta culpa, que a vegades doncs ens centrem en el problema actual i no fem una lectura més global i no aprofitem aquell moment en què ve el pacient a veure'ns per demanar. Ja dic, és una cosa que m'agradaria fer incís i que hi cal educació a nivell poblacional i també a nivell sanitari a nostra mateixa. És un punt de crítica per nosaltres també.
Doncs ens ho apuntem, clar que sí, perquè és un gest ben senzill, no? Amb una anàlisi de sang qualsevol es pot fer doncs, aquesta anàlisi i podem sortir de dubtes. Moltíssimes gràcies, doctora Navarro, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, que tingueu molt bon dia.
Que vagi gràcies. Molt bé, que tingueu molt
adeu,
bon dia.
Adeu.
La cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, amb la que hem abordat aquesta situació a l'entorn del Dia Mundial de la Sida, que se celebrarà a la ciutat amb un acte institucional al Teatre Principal aquesta tarda a les 6. Serà per primer cop des de l'esclat de la pandèmia que la cita es visibilitza en gran format sota el lema Reforcem el compromís. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. L'acte presentat per la periodista de Ràdio Sabadell, Raquel García, comptarà amb la lectura d'un manifest i la representació de l'espectacle Impro Show de la companyia Planeta Impro. L'objectiu de la cita és trencar l'estigma que encara pesa sobre els afectats pel VIH. Així ho apunta Alberto Capitán, president d'Actua Vallès, en declaracions al programa Al Matí.
Tot i que hi ha millores, però que encara doncs, ens trobem en situacions on les persones amb VIH doncs, pateixen aquestes discriminacions i aquest rebuig. No? Llavors, hi ha una part de poder trencar amb aquestes lògiques que s'han instaurat, prendre consciència de que els tractaments actualment són efectius, que això vol dir que una persona amb VIH pot controlar la seva càrrega viral i això vol dir que no pot transmetre el virus.
Un dels usuaris d'Actua Vallès, en Jorge, admet que sense el suport de l'entitat la seva vida no seria com és ara. En el seu cas, el van diagnosticar el 2015 al seu país d'origen.
Pràcticament mi diagnòstic era tienes VIH y vas a morir. Y desde que llegué a Actua Vallès, pues con el apoyo, más que el recibimiento de la medicación y tal, sino el apoyo que se necesita y que se recibe como persona portando el VIH, es apoyo que se necesita a nivel social. Porque tú puedes estar muy bien de salud, puedes recibir el tratamiento, pero como bien lo comentaba Alberto Capitán, a nivel social esto nos sigue afectando a todos.
L'acte institucional del Dia de la Sida coincideix, a més, amb el 30è aniversari d'Actua Vallès, una entitat que es fixa com a repte immediat l'acompanyament dels supervivents de la primera onada del virus que s'enfronten a un envelliment prematur.